Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El Penedès, alt i baix, el Carnaval té molta vida. Tot i que el calendari tradicional ens indicava que ja estàvem en Quaresma, aquest darrer cap de setmana ha estat el tercer i últim amb rues de Carnaval. Nosaltres volem fer balanç ara que s'ha acabat i per fer-ho hem recollit valoracions de 4 grups de Carnaval amb seu a Olèrdola. Són unes entrevistes que han anat a càrrec del nostre company Raimon de Cara, de Canal 20.
Volem fer valoració de com ha anat l'activitat de Carnaval, que s'ha desplegat durant 3 caps de setmana consecutius, moltes rues que han acumulat les formacions, les agrupacions de l'Alt i del Baix Penedès que han donat vida a aquesta activitat intensíssima de Carnaval que ha acollit el territori. Volem això fer un tast de com s'ha viscut el Carnaval a través de l'experiència, posant el focus en els grups de Carnaval d'Olèrdola, i en aquest cas comencem conversant amb un dels integrants d'una de les carrosses que ha lluït més en aquests carnavals, la del grup de Carnaval de Moja. Conversem amb Toni Ràfols, un dels seus integrants. Què tal? Molt bon dia, Toni.
Hola, molt bon dia, Raimon.
Enregistrem ja aquesta conversa en l'última rua aquest diumenge a Sant Pere Molanta.
Sí.
Això ja s'acaba?
Sí, sí, ja només queda Sant Pere Molanta i a la tarda la Santa Fe del Penedès i ja està, la cloenda del 2026.
Quin balanç us deixa aquest 2026 de Carnaval? Des del punt de vista de guardons, molt positiu, no, Toni?
Sí, sí, en quant a premis i això, la veritat és que allà on hi ha hagut premis hem rescat, que això està molt bé, però bueno, a part de tot això de que hagi rescat o no, penso que el més important és que també la climatologia no ens ha acompanyat gaire al principi i ha anat molt bé, i aquest final de Carnaval, vamos, fa un... està bé, o sigui, està fent molt bon temps, i la veritat és que tot ha anat sobre rodes, no hem tingut tampoc res important, i a partir d'aquí doncs, ho hem disfrutat.
Va guanyar en aquestes competicions de Carnaval, va guanyar el Vendrell i segons a Calafell i a Cunit.
Sí, sí, correcte. Sí, sí.
A què ho atribueixes? Per què ha obtingut tants guardons i reconeixements? La vostra proposta, la Volta al Món per Carnaval, aquesta gran bola del món globus terràquis, d'on surt del seu interior una cistella d'un globus aerostàtic? Per què creus que ha impactat tant?
Bueno, a veure, jo penso que és tot el cúmul de tot, no? Perquè la carrossa té molts detalls, és grossa, és aparatosa, té molta llum, però també s'ha de dir que el tema dels vestits aquest any també hem fet molt, perquè són uns vestits doncs, que amb la llum llueixen molt i tenen molts detalls, i la comparsa, la veritat, és que estem supercontents perquè, bueno, ho han fet molt bé. O sigui que el conjunt ho és tot, no només és una cosa, sinó que és el conjunt, i el global és el que dona la puntuació. Llavors no podem ni atribuir els trajes, no podem atribuir a la carrossa, vull dir que és el conjunt de tot, són les tres coses, la gent que balla, el vestit, el vestuari i, evidentment, la carrossa també.
La gent que balla, més de 120 persones.
Sí, érem 134, 135, si no m'equivoco.
Sí.
Sí, un bon número, la veritat és que sí. La veritat és que és un bon número.
Un dels més nombrosos, que el perfil sempre d'edats variades, públic familiar.
Sí, sí, totalment, totalment. Aquí el tema de perfil, des de 6, 7, 8 mesos que hi ha nenes que ja van vestides dintre del cotxet de la mare, a gent més gran. Vull dir que aquí el tema del perfil està obert a tothom i ho estarà sempre així.
Hem de dir doncs, que el grup de Carnaval de Moja, aquest diumenge, això tanca l'activitat, com a mínim la més rellevant de Carnaval, aquest 2026, i va organitzar aquest dissabte una rua que també va ser molt concorreguda. Quin balanç en feu?
Sí, bueno, va fer molt bon temps i la veritat és que el balanç és un 10, vull dir, hi havia molta gent, la gent del poble estava molt animada, volien veure la carrossa que l'havien vista per la tele, els hi havien dit, gent que precisament és gran, i la carrossa, com que és la de Moja, doncs evidentment juguem a casa, i com que juguem a casa, de fet, per nosaltres és de les dates més maques perquè pugui veure la gent la carrossa del poble.
Clar, Toni, hem de dir que sou un equip molt ben repartit en la distribució de tasques, perquè hi ha una especialització i a tu et toca, en bona part, al costat d'altres companys, fer la carrossa. Fa més de 20 anys que estàs implicat tu, per exemple, no?
Sí, bueno, això no és el que no es veu, no? Fa molt de temps que estem implicats i jo sóc també com el Carles dels que sí. més temps ja porten.
Carles Colomer.
El Carles Colomer, exacte. I després ja hi ha molta gent, bueno, molta no, també. Som només 5 fent la carrossa, o sigui que no és que en siguin gaires, no? Però sí, sí, fa molts anys que estem implicats i la veritat, l'experiència, doncs, com sempre hem dit, és un grau, no? I tot això doncs, també va sumant i, bueno, ens ho passem molt bé, la veritat. Són moltes hores, perquè d'hores en són moltes, però... Hi ha moments que ens ho passem molt bé.
No m'ho diràs, però segur que ja teniu la proposta més o menys ja perfilada pel proper carnaval.
Mira, ahir sopant, que vam fer un soparet que sempre fem a Llemoja, ja va sortir el tema, i bueno, sí, es veu que sí que ja se sap, però ja els hi vaig dir que deixessin una miqueta de temps descansar. Clar. I bueno, sembla que de moment tot està callat, però no trigarem gaire a saber a veure què volen fer l'any que ve, perquè és que... Les coses els hi crema. Llavors segurament que ja ho saben el que volem fer de cara a l'any que ve.
Estem acabant el mes de febrer, però hem de dir que pensant el carnaval ja comenceu ara i segurament us hi comenceu a posar i fer el disseny a l'estiu.
Sí, abans de l'agost ja tenim la proposta ben clara del que volem fer. I a mitjans de setembre ja a pica pedra i a començar-la a fer.
Toni, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina, per la gran tasca que heu realitzat amb aquesta activitat del Carnaval, amb aquesta volta al món per Carnaval del grup de Carnaval de Moja. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, enhorabona.
Vinga, Raimon, igualment i moltes gràcies.
I ara volem recollir les impressions d'una de les integrants del grup Tots per Un de Sant Miquel d'Olèrdola, la Nayara Benítez, què tal, membre de la Junta del grup?
Molt bon dia.
Aquesta conversa. Per vosaltres ja és l'últim compromís, no? Almenys aquest cap de setmana, no? El tercer de Rues aquí a Sant Pere Molanta, enregistrem aquesta conversa. Així, d'entrada, quina impressió us deixa aquest carnaval? Quin balanç feu?
Fem un balanç molt maco. Sí? Amb el que ens ha passat, fem un balanç molt maco. La nostra gent ha gaudit moltíssim. Com mai ha gaudit, han entregat forces, han fet molta jarana i la veritat és que fem un balanç bastant positiu en quant a les rues, en quant a solventar els problemes petits que hem tingut durant les rues, però fem un balanç molt positiu, molt.
I l'activitat ha estat intensíssima perquè són això, tres caps de setmana de rues, al final heu acumulat entre rues, sortides, compromisos... No sé, una quinzena de...
Unes 17 sortides.
17 sortides, no?
Entre concursos, rues i tot, hem fet unes 17 sortides.
I hi ha gent que esteu al pinyol del grup, que aneu a totes?
Sí, la veritat és que la majoria de la comparsa que som venen a totes a donar-ho tot i a gaudir-ho tot, i superbé. La veritat és que bé, molt bé.
I com s'explica això?
Pues s'explica de la millor manera possible, perquè sent un grup com som tan gran aquest en què hem crescut... És molt maco i s'explica de bona manera, hem obtingut els premis merescuts avall, llavors molt bé, la veritat és que estem molt contents.
Premis primer al primer cap de setmana a Sant Sadurní?
Sí, a Sant Sadurní ens vam emportar el primer premi de coreo i després a la batalla de coreos de Cunit ens vam emportar el primer premi també per la coreografia tan treballada que tants mesos hem preparat.
I té mèrit perquè és una batalla exigent, no?
Batalla exigent que hi havia aquest any, havien ampliat les inscripcions i hi havia unes 12 comparses participants entre locals i visitants i en portar-nos el primer premi com a comparsa visitant, la veritat és que per nosaltres ha sigut un orgull màxim.
Hem de dir, Nayara, que això no s'improvisa perquè són mesos, això picant pedra, molt d'assaig aquí.
Molt d'assaig, portem des de l'octubre assajant la coreo del concurs, totes les coreos treballades per les rues, ho portem treballant des d'octubre i la veritat és que és d'agrair pues, que ens hagin reconegut tota la feina d'aquests mesos i superbé.
Amb el gat amb botes?
Amb el gat amb botes aquest any i amb la carrossa júnior, que li diem, l'hem batejat com carrossa júnior i la veritat és que superbé, no ens podem queixar.
Perquè evidentment una de les coses que aquest Carnaval 2026 més comenta també la resta d'agrupacions és la capacitat de superació que heu tingut vosaltres, no? Perquè és que hem de dir-ho així, no és cap exageració, dies abans de començar el Carnaval s'us va cremar la carrossa.
A tres setmanes de sortir va calar foc la carrossa i la veritat és que treure la força d'on no la teníem gràcies als participants per poder tirar endavant i construir la petita carrossa júnior que dic jo en dues setmanes, pico pala.
Nayara, hem de dir que sí que hi ha famílies, que es veuen nens molt petits, nens i nenes molt petits, gent d'edat també, però fonamentalment el vostre perfil és gent jove.
Nosaltres sí, aquest any la veritat és que tenim molta gent jove, molta gent que hem acollit altres carrosses, que han volgut provar amb el nostre grup i han quedat encantats, i la veritat és que superbé, recollint famílies, però sí que és veritat que aquest any ha sigut una batalla però campal de joventut i fa goig veure les rues, fa goig veure tanta gent, tan coordinats, amb el treball de les còreos, o sigui, superbé.
I ara ja pensant en el 2027, segur que sí.
Sí, bueno, alguna cosa tenim en ment ja.
Sí?
Llavors, alguna cosa ja tenim en ment, ja estem començant a mirar coses i a valorar coses i agafar-ho amb tota la força que ens ha quedat pel que ens va passar.
En una altra conversa, un dels integrants del grup, el Xavi, ens explicava doncs, que aquest any no havíeu pogut fer la vostra proposta de competició, la carnavalada a Sant Miquel, però la voluntat és que es pugui fer el proper any.
De cara a l'any que ve, sí, de cara a l'any que ve tenim, o sigui, la cosa de poder organitzar-ho de millor manera i per poder convidar totes les carrosses que vulguin assistir a la carnavalada i tornar a engegar el que fa anys vam tindre èxit. Llavors estem treballant amb ell, estem organitzant coses ja per de cara a l'any que ve i superbé. La veritat és que almenys doncs, estem amb ganes i dintre del que ens ha passat hem tret ganes, forces per tirar endavant i continuar, que tots per un som tots per un. Que per això en diem.
Més de 100 persones?
Més de 100 persones i de cara a l'any que ve mirarem a veure si podem agafar encara més gent.
Més gent?
Sí. Carà. Si podem, si ho podem assumir com a carrossa, sí. La idea és aquesta. Llavors convido a la gent que vulgui vindre a provar, que vulgui vindre a apuntar-se amb nosaltres, seran benvinguts i com una gran família, que és el que som.
Doncs, Nayara, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina feta i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Raimon, que vagi molt bé.
I ara recollim la valoració de la Gés Manyer, que és una de les integrants del grup de Carnaval de Sant Pere Molanta. Gés, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui anfitrions d'aquesta rua de Carnaval, una de les darreres del Carnaval del Penedès aquí a Sant Pere Molanta, quan enregistrem aquestes converses aquí a Sant Pere. Que déu-n'hi-do, força ambient, no?
Sí, sí, han vingut tots els grups que estaven esperats. Creiem que més o menys tota la gent que té inscrit a cada grup. I bueno, nosaltres vam fer el càlcul segons els inscrits per cada grup i són 1.211 persones. No sé si són totes,
clar.
Però 1.100 segur que sí.
Clar. Provinents de 14 grups, no?
De 14 grups diferents, sí.
Que això, vosaltres ja teniu un arrelament, sou de les rues, diguem-ne, consolidades, 25 anys.
25 anys, fa 25 anys el grup i fa 25 anys la rua. Des del primer any que es va formar el grup aquí al poble es va fer una rua. I són 25 anys de rues aquí i la majoria de grups que venen des del primer any.
Ens comentaves fa uns dies que és una rua agraïda, des del punt de vista també de l'horari i també del recorregut, que és molt àgil, no?
Sí, sí, clar, el seu diumenge al matí, un migdia, les carrosses que tenen nens petits, famílies, els agrada molt venir. Tenim la sort, els últims anys, que ens ha fet bon temps, fa sol, i llavors també als grups els agrada venir perquè els nens poden lluir-se. I sí, sí, tenim molt d'èxit, a vegades massa, perquè hi ha grups que no els podem assumir.
I per vosaltres, com a anfitriós, també és especial, aquí ningú vol faltar-hi, perquè és exhibir, mostrar la feina feta a casa.
Sí, òbviament, nosaltres, el nostre grup, no vol fallar ningú de la colla, tothom ve, ens fem la foto de grup aquí, ja que som tots, perquè aquí sí, segur, som tots, i si falta algú és perquè es trobi malament, no perquè no vulgui venir.
Ve a culminar, gairebé culminar, encara teniu un compromís a Santa Fe i després encara una altra sortida sense carrossa la setmana que ve.
Sí, sí, aquesta tarda ballem a Santa Fe del Penedès i la setmana que ve nosaltres ja fa uns anys fem una sortida a l'Avern sense carrossa, només sortim com a comparsa per fer una petita rua allà amb la carrossa de Guardiola, normalment també ve.
Molts quilòmetres de rues.
Moltíssims.
Això es fa perquè teniu moltes ganes, esteu molt motivades.
Òbviament, sí, sí.
I us agrada la festa?
Ens encanta la festa, ens agrada sortir, ens agrada ballar i per això estem aquí i estem fent aquestes rues, tant les que anem a fer fora com la que fem a casa.
Amb somni platejat, aquests 25 anys que ho heu vinculat això amb el concepte de les noces d'argent, tot i que ho has explicat a més d'una ocasió, no estem parlant aquí d'un aniversari de noces, no?
No, sí, només vam agafar la temàtica del color per des del concepte de les noces d'argent vam agafar la temàtica del color. Després és un vestit de fantasia i és una escalinata que és una fantasia i el que hem fet és un logotip nou del grup que l'estrenem aquest any pels 25 anys i que el portem a dalt de tota l'escalinata.
Ho mostreu molt, molt clarament. Sou més de 100 persones?
112, comptant els dos petitons, els més peques, que tenen un 3 mesos i l'altre 3 setmanes.
I hem de dir doncs, que aquestes 112 persones, bona part d'aquestes 112 persones, com hem comentat fa una estona també, perquè vosaltres és un d'aquells grups que també us agrada treballar molt les coreografies, fa mesos que abans del Carnaval estàveu al local fent els assaigs.
Sí, 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 aquí al local de la societat portem des d'octubre fent assajos dos cops per setmana i per això portem doncs, 12 coreografies, que són, déu-n'hi-do, són moltes.
I quin balanç feu global de com us està anant aquest carnaval, com us ha anat aquest carnaval del 2026? En l'apartat competitiu, suposo que el nivell estava molt, molt elevat, no? Que no heu pogut obtenir cap premi, però vaja, que sigués una de les propostes que sí que criden l'atenció, no?
Bueno, en l'apartat competitiu nosaltres no hi anem a competir, tot i així a Sant Sadurní vam fer un tercer de coreografia.
Sí.
I, però bueno, nosaltres no busquem anar a competir a nivell carrossa, ni com a comparsa, ni... Busquem anar a divertir-nos i anar a passar-ho bé, i això és el concepte que tenim i que li agrada a la nostra gent, per això ens ve, tant, ens ve la gent que ens ve, som un grup familiar, venen pares amb fills, amb nens petits, grups de tietes, amb els nebots, amb les germanes, amb tots junts. Nosaltres, jo mateixa, per exemple, vaig amb la meva mare i els meus fills, i és això, el nostre ambient és aquest, el familiar i el anar a ballar, el que ens agrada és ballar, això sí, ens treballem les coreografies per tenir balls lluïts, però a nivell competitiu realment no anem a buscar competir. Sí, és el que et vaig dir en una altra entrevista, si arribem a guanyar alguna cosa, com va ser aquest tercer de Sant Sadurní, s'agraeix moltíssim, però si no, tampoc no ens decep.
Perquè sí que hi ha propostes, això, molt...
Hi ha propostes molt, que molt són meravelloses, sí. Hi ha propostes que són una passada, les carrosses en moviment, les carrosses amb tanta llum, amb tantes... Vull dir, hi ha carrosses que són espectaculars i nosaltres ho sabem, que les carrosses que competeixen són increïbles. Nosaltres, en cap moment, amb el concepte que portem ara mateix, no pretenem competir contra ells perquè sabem que el nivell és molt més alt.
Sí que podem constatar-ho, que hi ha molt bona relació entre els grups de Carnaval, no? Que hi ha molt bona companyonia.
Sí, almenys nosaltres no tenim pas intenció de fer-li res a ningú. Vull dir, nosaltres sempre molt agraïts a tots els grups que volen venir, de tots els grups que venen, dels que volen venir, perquè sempre se'ns en queden fora aquí a la rua. I tenim, sí, nosaltres hem, en casos que hi hagin altres grups que tenen alguna incidència, algun problema, si nosaltres podem ajudar, sempre ho hem fet.
Tot i que, tenint en compte això, aquesta bona relació, sí que es manté amb hermetisme les idees per plasmar-les en propers carnavals, perquè ja esteu preparant segurament el carnaval de 2027 i alguna idea segur que ja comenceu a dibuixar-la.
Sí, sí, això sí, la temàtica o com és la disfressa o com anem vestits, això sí que ens agrada mantenir-ho en secret, tots els grups, no només nosaltres,
sí.
per sorprendre, perquè és la manera de poder sorprendre i de poder donar un espectacle, no? Una part de l'espectacle, que és descobrir com va cada grup vestit i com és cada carrossa. I si no tens aquest hermetisme, aquesta part no l'aconsegueixes. I a la gent li agrada també això.
Doncs anirem seguint. Segurament doncs, això que comentàvem també amb alguns dels grups, no? S'acaba el carnaval, però vosaltres és un continuar, no? Sí. Treballant-hi, perquè ja a l'estiu segurament la idea ja està tancada.
Sí, sí, nosaltres ara estem... Ara mateix estem acabant les rues, el dia 7 fem el sopar de cloenda del grup i no sé si és la setmana sobre o així, ja tenim una reunió prevista de cara a que tancar aquest any, tota la feina d'aquest any, i començar a fer pluges d'idees per al proper any.
Caram, no pareu.
No parem, no parem. La nostra feina, nosaltres sortim 3 setmanes, però la feina dels grups de carnaval és de tot l'any.
Que continuï així i amb aquest entusiasme. Moltes gràcies, Jess Manyer, del Club de Carnaval de Sant Pere Molanta, per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies.
I per acabar us oferim les valoracions del grup de Les Guerreres, que com a novetat enguany han situat la seva seu al municipi d'Olèrdola del Mar. Una de les seves responsables, la Susana Rentero, ens oferia aquesta valoració, un balanç, diu, excel·lent de com els hi ha anat aquest Carnaval 2026 a Les Guerreres.
Hola, bon dia. Doncs mira, el balanç no pot ser un altre que excel·lent. Aquest any Les Guerreres estem vivint un carnaval increïble. I el definim com l'any de consolidació d'un estil propi. Valorem moltíssim, moltíssim, no només el resultat, sinó també l'acollida del públic. Veure la gent amb la boca oberta quan ens veu passar i escoltar els comentaris positius, pues això ha estat la millor recompensa. Ha estat una edició amb molta participació, però nosaltres teníem clar un objectiu, que volíem presentar una proposta, era molt arriscada, però volíem presentar-ho per pujar al llistó de la festa. I la veritat que la sensació en acabar cada rua ha sigut d'haver fet un treball impecable. I, bueno, i aprofito l'oportunitat per donar moltíssimes gràcies al meu equipazo, que sense ells no sortirien endavant les disfresses de les guerreres, perquè és una ajuda increïble. Ja portem molts anys treballant junts i és un equip de persones que van sempre al detall. Cada any els hi poso més difícil, més complicat i amb molta més feina, de moltes hores, de fer totes les disfresses i al final sempre surt endavant. Així que felicitats a l'equipazo.
Les guerreres han estat una de les comparses més guardonades en els carnavals, en els apartats competitius dels carnavals. Van obtenir el primer premi a la comparsa visitant a la Rua de Cunit, també el primer premi al concurs de la Sala de la Nit a Vilafranca i segons premis com a comparsa visitant a Calafell i a les batalles de Cunit. Ho valorava així la Susana Retero.
Bé, sobre els premis, els números parlen per si sols. Guanyar dos primers premis i dos segons premis en les cites més competitives no és fàcil. I, però això té tota una feina a darrere, perquè nosaltres sempre pensem una temàtica i sobre aquesta temàtica pensem la disfressa com serà, que tingui un lligam també amb la coreografia, que tingui un lligam amb la música que portem i llavors tot en conjunt doncs ho atribuïm aquí, doncs a l'autoexigència i a seguir millorant any rere any.
Per poder copsar la dificultat que hi ha en l'elaboració de disfresses com la que presentaven les guerreres enguany amb Zanú, la Xabara Guerrera, mare del Còndor, la Susana Rentero ens explicava què han hagut de fer per elaborar les espectaculars ales que desplegaven durant les rues.
El nostre disseny està inspirat en la cultura Zenú de Colòmbia. I les ales que portem són del còndor, que és l'au nacional de Colòmbia. I dic que aquestes ales són pura artesania, perquè estan tallades en diferents mides per aconseguir la forma exacta de les ales del còndor. I a part d'això vull destacar la feinada que té fer aquestes ales, perquè porten una capa de pintura daurada perquè ressalti, i després d'aquesta capa de pintura daurada, a sobre porta la purpurina. És una feinada important. Puc dir que en una hora pintàvem 20 plomes i realment cada persona porta més de 150 plomes d'aquestes pintades.
I per acabar, la portaveu del grup de les guerreres, la Susana Rentero, també ens feia una valoració de conjunt satisfactòria pel nivell creixent, cada cop més elaborades les propostes que es poden gaudir en el Carnaval al Penedès.
Respecte al nivell d'aquest Carnaval, ha estat un any molt interessant. Es nota que tots els grups cada any s'ho treballen més per pujar al nivell de les seves disfresses i de les seves coreografies, i això és molt bo perquè fa que les rues de tots els pobles llueixin molt més. I ens quedem amb els aplaudiments i amb aquests premis i seguirem treballant perquè l'any vinent sigui encara més espectacular. Moltes gràcies.
Mig minut i arribarem a 11:15. Per tant, tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ens posem al dia en aquest segon flash i seguim parlant de vinyes.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. La policia local entrega una vintena de bicicletes recuperades de la via pública a l'espai Comnou de Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca ha lliurat un total de 25 bicicletes recuperades de la via pública per donar-los una segona vida a través de l'espai Comnou, obert per la Mancomunitat Penedès-Garraf l'any 2024. El mes de novembre passat, la policia local va tenir exposades a la seva prefectura bicicletes que havien estat recollides del carrer amb l'objectiu que alguna persona pogués identificar i recuperar la seva bicicleta perduda o sostreta. La convocatòria no va tenir resultats positius i ara les que es troben en millor estat, una vintena, són les que han estat lliurades a l'espai Comnou. L'Ajuntament d'Olèrdola treballa amb la Diputació per substituir l'enllumenat de Can Trabal. Una de les necessitats que cal atendre a l'organització de Can Trabal és procedir al canvi d'enllumenat. Amb aquesta voluntat, des de l'equip de govern de l'Ajuntament s'està treballant amb la Diputació en l'aplicació de solucions reals, viables i responsables perquè aquest propòsit sigui una realitat i es resolgui una deficiència que s'arrossega des de fa molts anys. El regidor d'Urbanitzacions, Jordi Pardo, ha anunciat que s'estava treballant amb la Diputació les opcions perquè aquesta substitució d'enllumenat es faci dins d'aquest mandat i amb el suport de la institució provincial, incloent l'ajut econòmic per procedir a fer el canvi i passar a tecnologia les d'enllumenat de Can Trabal. Els alcaldes del Penedès visiten el futur centre d'emergències de les EDF a Pacs. El passat dissabte, 14 de febrer, 17 alcaldes i alcaldesses del Penedès van visitar les instal·lacions del futur local de la Federació d'EDF del Penedès i el Garraf a Pacs del Penedès. Aquest centre, situat en un punt estratègic amb bona connexió a la xarxa de carreteres, donarà servei a tota la comarca i permetrà una millor coordinació dels operatius en situacions d'emergència. Durant l'acte es va fer el lliurament de les claus de la finca a cada representant de les ADF, un gest carregat de simbolisme i compromís. L'alcaldessa, Montserrat Amat, va agrair la tasca dels voluntaris i va reafirmar el suport del municipi al treball de les ADF en favor de la seguretat i les emergències al territori. I Buos publica un nou senzill titulat Gràcies. El grup de Calafell inicia la celebració de la gira del 20è aniversari anunciant totes les dates. Buos ha presentat Gràcies, un nou senzill amb essència pop i tornada a l'himne per apostar per un tempo més tranquil i un toc electrònic característic. La cançó és un agraïment a l'amor, a l'amistat i al suport de les persones que els acompanyen i ja s'ha fet viral a les xarxes. El tema forma part del camí cap al 20è aniversari del grup que celebraran aquest 2026 amb una gira de 20 concerts arreu de Catalunya. El tret de sortida serà el 14 de març al Poble Espanyol i el final serà el 14 de novembre al Palau de la Música dins del Festival Guitar BCN. També actuaran al Festiuet de Salou i a la Festa Major de Torredembarra.
Penedès en xarxa.
Se'ns va prometre, tot sembla ara un somni tan distant, sempre les ordres d'algun fals profeta.
La vinya serà la protagonista de la cita d'aquest febrer amb l'Incavi. No una vinya qualsevol, ara us ho expliquem. La Marta Carbó ens proposa conèixer a fons la viticultura heroica, que es practica en unes vinyes amb unes característiques molt especials. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
El terme viticultura heroica té molta força, és poètic. Fes-nos cinc cèntims, per on van els trets?
Doncs sí, la viticultura de muntanya i heroica és aquella que té lloc en terrenys de més del 30% de desnivell, sobre els 500 metres del mar, en terrasses de cultiu o la viticultura de les petites illes. Parlem d'aquelles vinyes que neixen en indrets on la natura imposa condicions extremes. Pendents pronunciades, terrasses centenàries, treball manual obligat i un paisatge que marca profundament el caràcter dels vins. Són vinyes que exigeixen esforç, constància i un vincle molt fort amb la terra. A Catalunya tenim exemples extraordinaris d'aquest tipus de viticultura, especialment en territoris com la d'Ocup Priorat, on la dificultat del terreny es converteix en una oportunitat per elaborar vins únics i reconeguts internacionalment. Però també en trobem en zones de la DEO Empordà, la subzona de Tremp de la DEO Costers del Segre i en petites àrees d'altres regions vitivinícoles catalanes.
Per aprofundir què entenem exactament per viticultura heroica, què implica des del punt de vista tècnic o quin paper té en la preservació del nostre paisatge vitivinícola, avui ens acompanyen dues veus de referència. A l'estudi de Ràdio Vilafranca, Joan Elorduy, cap del Servei de Viticultura de l'INCAVI, que ens ajudarà a entendre els criteris, els reptes i les oportunitats d'aquest model. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I d'aquí uns instants incorporarem també a Salustià Álvarez, president de la DOQ Priorat, que ens aportarà la mirada del territori i l'experiència directa d'un dels llocs on aquesta viticultura és gairebé una manera de ser. Ja el tenim al telèfon. Salustià, Salus, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Bé, gràcies a vosaltres per l'interès respecte a la viticultura heroica.
Ara entrarem en matèria. Comencem, doncs, aquest viatge per les vinyes més vertiginoses i apassionants del nostre país. Per començar, Joan, tècnicament, què entenem per viticultura heroica? Hi ha uns criteris que s'han de complir per poder-se acollir a aquest terme, per formar part d'aquest club?
Bé, s'han generalitzat una sèrie de variables, de paràmetres, en els que encabia aquesta definició que, com molt bé deies, és quasi poètica. Però estem parlant de vinyes amb petites parcel·les, amb forta pendent, com comentàveu, més del 30%, amb zones de muntanyes, és a dir, altituds per sobre dels 500-600 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i també les que estan situades en petites illes. Però, bàsicament, estem parlant d'una viticultura difícil, una viticultura complexa i dels costos de producció.
Amb un microclima determinat, també? O potser no totes les zones, algunes sí?
No, totes les zones tindran el seu microclima i, tal com estan definides i per les característiques que hem comentat, totes elles estan situades en zones on la climatologia no és una climatologia còmoda, no és una climatologia estàndard o més fàcil, sinó que són climatologies de muntanya, zones amb molta humitat, si estem en petites illes, etc.
Climatologia no amable i parlem d'abans dels canvis que ens està portant el canvi climàtic, valgui la redundància.
Sí, com són zones complexes, com són zones molt d'equilibris molt, molt delicats, els canvis als que ens enfrontem, òbviament, incideixen d'una forma més important, més greu, en aquests territoris, en aquesta viticultura, que en altres zones.
Imagino que és una vinya minoritària. No sé si hi ha xifres de quin tant per cent de superfície de vinya arreu del planeta és de viticultura heroica.
No, a tant nivell, a tanta escala, no tinc aquesta informació. Sí que és veritat que a Catalunya calculem que estem per sota de les 8-9.000 hectàrees.
I en el cas del Priorat, Salus, com definiríeu la vostra viticultura? Què té de particular que encaixi amb aquesta definició tècnica que ens plantejava el Joan de viticultura heroica?
Sí, la veritat és que un territori com el nostre, on hi ha al voltant d'unes 2.300 hectàrees de vinya plantades, una part, o sigui, està considerat tot viticultura heroica perquè és el territori de la DOQ Priorat, llavors cal, diria, distingir entre aquelles vinyes que estan posades a les lleres del riu Cortiella, en llocs relativament plans i que poden tindre una certa facilitat de mecanització, i per una altra banda estaríem parlant d'aquelles vinyes que sí que compleixen aquest requisit, que són les que estan en pendents més del 30%, val? Per nosaltres això vol dir absolutament una no mecanització del camp, vol dir un treball físic manual totalment diferent, i un comportament, diríem, geoclimàtic que fa que l'activitat de la planta tingui un desenvolupament molt particular. El més remarcable seria la baixa productivitat d'aquestes plantes que per la seva pendent vol dir que hi ha molta roca i a la vegada molta roca vol dir menys matèria orgànica i, per tant, poca producció i una alta qualitat del producte, entenent que els fruits són més petits i, per tant, hi ha una mica més de concentració. Per tant, la viticultura heroica, per mi, es defineix amb aquest punt número 1, no mecanització, major esforç, menys productivitat i més valor afegit.
La llicorella és un element clau, no?
Sí, clar. La llicorella forma part d'aquest estatus de muntanya. És a dir, no, sense pedra no hi ha muntanya, evidentment. Si fos tot arena, seria tot pla. Per tant, el fet de l'ocupació de la muntanya per aquestes vinyes fa que hi hagi un comportament de la pròpia vinya de baix rendiment, baixa productivitat, costos més elevats i un esforç humà més alt. I llavors això té tot una component de producte diferenciat.
El Salus feia referència a la no mecanització com una de les característiques vitals. Clar, a la plana penedesenca ens podem plantejar si collim a mà o no, si és forma part de la meva filosofia com a celler, però aquí és collita manual, sí o sí, no hi ha una altra.
Exacte, o sigui, hi ha, són actituds i comportaments. A mi, moltes vegades, gent que ve a visitar el Priorat i que ve a visitar les finques aquestes de viticultura, la pregunta és, i com us ho feu? Escolti, mira, els que hem nascut aquí ja no tenim cap dubte, ho han fet com ho havíem fet tota la vida, i els nous vinguts que s'hi estan adaptant vol dir que és d'estar preparat per a fer aquella activitat agrícola en la qual l'esforç físic no el fa la màquina, sinó que l'esforç físic el fas tu. I, per tant, és una forma totalment diferent d'entendre la producció de raïm. I a partir d'aquí es produeix tot un fet de discurs i d'activitat respecte al producte que li dona un encaix. Si mires el 90% de l'activitat agrícola a la zona catalana, a la muntanya quasi bé no existeix res. I, per tant, nosaltres podríem dir que som quasi bé l'únic reducte en el qual hi ha una muntanya explotada amb la seva orografia natural i amb un producte que li dona una consistència i una qualitat.
Parlaves d'aquesta pregunta que us llança la gent que us visita. Com us ho feu? Com pot ser que cultiveu vinya d'aquesta manera? I molt més complexa d'entendre deu ser per aquells que no tenen la imatge de la vinya del Priorat o que no han estat in situ aquí veient aquests costers de llicorella. Deu ser difícil d'explicar, no? Per exemple, en una ponència a l'altra banda del món.
Sí. Ja, a nosaltres ens costa molt poder explicar fora del Priorat el que és la pendent, el que és l'orografia, el que és la situació que ja deia geoclimàtica, eh? El sol amb la terra, la influència de la llum, perquè no és el mateix estar en una superfície plana que estar en una superfície inclinada. Per tant, aquesta inclinació et dona unes altres característiques, també et dona una pèrdua d'aigua, etc. Clar, la gent que ens ve a visitar, i quan ho veuen, els hi passa exactament el mateix. Els hi costa molt fer un redactat de lo que han vist intentant explicar la emoció de lo que han vist. Llavors, és molt, sí, hi ha un grau de complexitat molt alt perquè és algo totalment rar i esquerp. Això no vol dir que siguem exclusius. Estem parlant de la viticultura heroica amb aquestes fortes pendents, que és molt difícil de transmetre el que és la realitat d'aquesta situació de treball i de feina i de moure't dintre de lo que seria un espai natural, respectant o sent molt respectuosos amb aquest espai natural.
S'ha de ser d'una manera determinada, d'una pasta especial per poder cultivar vinya a la Diocu Priorat?
Home, jo et diria que sí, perquè si no n'hi haurien molt. És a dir, són d'aquelles coses que has de tindre... jo diria que has d'entendre el resultat que vulguis obtindre per poder dedicar-t'hi i per fer l'esforç complementari que això requereix. Sí. Cada vegada més tinc més clar que quan te posis en un món on les coses són difícils d'aconseguir, aquest és un repte que t'hi has de posar amb la voluntat i les ganes de ser-hi. Fàcil no ho és.
El Priorat, heu notat canvis significatius aquests últims anys quant a adaptació de varietats, les dates de la barema si canvien o les estratègies de gestió d'aquesta vinya heroica?
Sí, jo crec que estem immersos en el que avui en dia se'n diu canvi climàtic, que és una realitat, i és que el comportament del clima ens provoca dos variables totalment diferents de del que estàvem acostumats. Quan era, diríem, més regular tot, ara el que sí notem és que hi ha una major concentració en poc temps de molta pluja i han acabat llargs períodes on no cau una gota. Llavors, això són moments de sequera i, en canvi, ara sortim de 3 mesos que no ha parat de ploure. Però aquest és un primer comportament. El segon comportament que notem és que a nivell d'índex de temperatura, la temperatura regular és una mica més alta i, per tant, el fet de que no faci aquells dies més de fred a l'hivern i que l'estona, s'ha perdut la primavera i s'ha perdut la tardor. I, per una altra banda, hi ha pics de calor en moments puntuals de l'any, que tant pot ser el juny com pot ser el juliol o com pot ser l'agost, que arribem amb aquests 42, quasi 43, i això sí que realment té afectacions directes sobre algunes varietats. Per exemple, la varietat Cabernet Sauvignon, per nosaltres, amb aquestes temperatures de que sobrepassen els 40-41 graus, tenen moltes dificultats. I, per tant, ja s'està aconsellant que determinades varietats s'haurien d'anar substituint per varietats molt més adaptades en llocs de primer sequera i altes temperatures. I la gent estan fent noves plantacions i estan reconduint algunes explotacions, retirant el que podríem dir serien merlots i cabernets, i estan plantant, per una part, més varietats blanques i més garnatxa i carinyena.
Anem amb el Joan Elordui una altra vegada. Quines eines o quines innovacions poden ajudar els viticultors d'aquestes zones tan especials, de zones heroiques?
Bé, moltes i molt variades. Però el que sempre hem de tenir en compte és que qualsevol eina, qualsevol pràctica, qualsevol innovació, l'hem de validar sobre el terreny. No podem simplement emmirallar-nos en no sé quina màquina o no sé quin procediment que funciona molt bé a un altre territori i importar-lo sense crítica. La part fonamental és agafar qualsevol innovació, fer-la, construir-la nosaltres, el coneixement propi també és fonamental, i sobretot veure si l'aplicació local, l'aplicació en determinades parcel·les, ens serà d'utilitat o no. En aquesta línia, per exemple, podem dir, gràcies a la col·laboració del Consell Regulador de la DOCU Priorat i de 2 cellers del Priorat, hem aconseguit un projecte estatal conjuntament amb altres 2 àrees de viticultura heroica, com són les Illes Canàries i la Ribeira Sacra, a Galícia, hem aconseguit un projecte de recerca on treballarem tècniques per intentar millorar o ajudar a que aquest conreu sigui sostenible en el temps en aquestes DOs.
Els drons també poden ser un aliat?
Totes les eines poden servir-nos sempre i quan comprovem que efectivament ho fan. Els tractaments amb drons és una de les coses que s'estudien i que s'estan estudiant des de molts punts de vista, des de seguiment de malalties, des de seguiment de maduracions, temes de tractaments fitosanitaris, inclús per el transport de càrregues. S'està veient que en determinades zones, amb molta pendent, treballar en drons per moure càrregues també facilita la feina dels viticultors del territori.
Però qualsevol d'aquesta eina s'ha d'estudiar abans, no? Aquesta és la premissa.
Efectivament, el que hem de veure és que realment l'eina o la tècnica o la mecànica que estem avaluant s'adapta a les nostres condicions. Cada territori, cada producció, cada idiosincràsia ens obliga a posar en crítica el que estem estudiant per veure si realment ens donarà un valor, ens ajudarà, ens facilitarà la vida o no s'adaptarà a la nostra forma de fer.
I aquesta col·laboració, com aquest projecte que ens explicava, que uneix Incavi la d'Ocu Priorat i Cellers. Per tant, el territori és clau.
Sí, sí. Nosaltres, com a INCAVI i com a centre de recerca del Departament d'Agricultura, sempre comentem que fem recerca aplicada, col·laborativa i pública. Per tant, la part col·laborativa per nosaltres és fonamental i la part pública també. Per això sempre busquem i evidentment, agraïm i no l'entenem d'una altra manera, el suport i l'ajuda dels consells reguladors, dels serveis tècnics d'aquests consells i dels cellers i els viticultors que estan sobre el territori, per nosaltres és fonamental per tot. Per, com dic, avaluar bé les pràctiques, també per la transferència, perquè entenem que és la manera més ràpida i més directa de que el que estem estudiant passi al sector, és aquesta col·laboració amb els sectors del sector.
Salus, com penseu que serà la viticultura al Priorat d'aquí 10-20 anys? Continuarà sent sostenible?
Sí, sí, sí. Nosaltres cada vegada estem més convençuts de que a mesura que anem trobant recursos que facin que l'activitat de camp sigui, jo diria, més fàcil, acabarà sent realment... té futur, té molt futur, especialment per dues qüestions. Una, la primera i per mi més important, cada vegada la societat i aquesta societat que tenim consumidora de vi, que és una societat molt, molt urbana, cada vegada reclama més productes sants i no industrialitzats. Per mi, o sigui, aquesta seria una premissa. Per tant, doncs, en el món del vi entraríem en que nosaltres som un referent clar d'aquest producte més artesà, més vinculat amb una terra i molt més identificat amb un projecte de qualitat. En segon lloc, una part d'aquestes tècniques, com vosaltres apuntàveu i com ha apuntat el Joan també, clar, si tenim en compte de que el territori català i espanyol és un territori que ha anat abandonant la muntanya i, per tant, s'havia centrat estrictament en el pla, perquè tenim infinitat d'hectàrees planes, automàticament ara el que cal és trobar mecanismes que ajudin en territoris de muntanya. Això ho veiem clarament en el que seria una part de Suïssa, una part d'Itàlia, on ells tenen una mecanització de la part de la muntanya amb màquines molt adaptades. I especialment, ara estan introduint molt tot el tema dels drons. Aquí, la veritat és que hem d'anar sí o sí per tot un tema de complements respecte a l'activitat vitícola en què els drons podran fer una part important de la feina, especialment amb tractaments i amb detecció de malalties. I, per tant, aquest projecte col·laboratiu que tenim ara amb l'INCAVI i amb altres zones espanyoles, doncs crec que té una utilitat molt gran. Per tant, el futur cal treballar-lo, cal ser innovadors i cal aplicar totes aquelles tècniques que realment facin que sigui, jo diria, més fàcil seguir fent el mateix, d'acord?
I acabem amb una pregunta, la mateixa per tots dos. Primer, Joan, i després, Salus, si haguéssiu d'explicar a un jove per què paga la pena, encara ara, dedicar-se a un model tan exigent com és la viticultura heroica, quins arguments teniu?
Bé, jo crec que arguments, bona part ja els hem exposat. És una viticultura, és una activitat econòmica que dona vida al territori, que manté un paisatge, però que també elabora o posa en el mercat un producte d'altíssima qualitat que és difícil i molt personal, molt, molt singular. Per tant, és difícil trobar-ho, jo diria que no és possible trobar-ho en altres territoris. Cada territori fa el seu producte, cada territori té la seva orientació productiva, però aquests en concret de viticultura heroica ho tenen molt marcat. Comentaves que és difícil explicar aquest territori a algú de fora, però el que estic segur és que qui ho entén després ja no ho oblida. Ja la imatge ja la té perfectament construïda i, per tant, jo crec que per aquesta línia argumentaria mantenir o continuar treballant aquestes vinyes.
Salus.
Sí, jo diria que és un projecte de vida. És voler crear el teu propi projecte, tindre una activitat en la qual tu desenvolupes un projecte agrícola en el qual el contacte amb la natura et dona ja una forma d'entendre com tu vols funcionar, que en acabat et permet fer un producte diferenciat per la singularitat de lo que és la pròpia roca, la pròpia muntanya, i a partir d'aquesta forma de viure i aquest producte singular, t'obre una finestra al món a partir del qual doncs, són aquestes ampolles que viatgen. I, per una altra banda, tens tot aquest referent de gent urbana, jo no paro de fer aquest referent, o sigui, aquesta gent urbana que està redescobrint el camp i que està redescobrint aquestes zones que tenim en cas nostre aquí a Catalunya, en el qual vol conèixer realitats de productes de qualitat amb una forta identitat i singularitat. I, per tant, doncs, jo engrescaria a dir, és com aquell que ha estudiat restauració i, més enllà de que el puguin contractar amb un gran restaurant, el que vol és obrir el seu petit restaurant. Doncs nosaltres seríem això, una opció de vida amb algú que vulgui realment tindre un projecte propi vinculat amb una marca de qualitat i que realment al darrere hi hagi tot un esforç personal i de concepte doncs molt marcat.
Marta, quina seria la reflexió final, la idea final?
Doncs crec que està bastant clara, Sílvia. Ens quedem amb aquesta idea que la viticultura heroica no és només una manera de conrear vinyes, sinó també una manera d'entendre la terra, el territori i la relació amb el paisatge. Gràcies, Joan, per la teva mirada tècnica i global. I gràcies, Salus, per portar-nos al Priorat i fer-nos sentir aquesta força del territori.
Molt bé. Gràcies a vosaltres per l'atenció i bon dia.
Fins aviat. Records, una abraçada. Salus. Amb la Marta i el Joan Elordui segurament tindrem ocasió de retrobar-nos aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca més endavant. Marca un apunt d'agenda, oi? Tenim una cita destacada aquesta setmana.
Sí, comença demà i fins dijous la Wine Innovation Week, centrada aquest any en la intel·ligència artificial com a eix central de la innovació vitivinícola. És una jornada impulsada pel clúster vitivinícola Innovi, que enguany arriba a la 5a edició i que es celebraran entre el Vendrell i Sant Sadurní d'Anoia.
Moltes gràcies, bona setmana.
Quantes lliçons ens ha donat la història? És el moment de reflexionar.